10 i 23 minuts del matí, seguim amb el Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, deixem els esports per parlar de cinema, com sempre, amb el nostre crític barra analista, que és com ell, ara que l'anomenem.
Comentarista.
Àngel Comas, com estàs?
Hola, bon dia.
Vosaltres esteu bé?
Bé, anem fent.
I tant, estupendament bé.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, com som tu. Avui parlarem de la nova pel·lícula de Woody Allen, Blue Jasmine. Sí. Què tal, la primera? Et veu malament, només això?
A mi bé, bé.
Bé, sí, va, sí. Perfecte. L'Alba, no tan bé.
Bé, però... Escolta'm, jo em quedo malbé. No, no és la meva pel·lícula preferida de Woody Allen, deixem-ho així.
D'acord.
Però sí, està bé, es pot anar al cine, no sortirem plorant, no és cap drama.
Perfecte. Abans d'entrar en profunditat, anem a les escenes de la setmana. En tenim un parell en aquesta ocasió. La
sí.
Primera, Alba, tu diràs.
Doncs la primera són Los Juegos del Hambre, en llamas.
Damas y caballeros, los vencedores de los 74 Juegos del Hambre, Katniss Everdeen y Peeta Mellark.
Ella no es quien ellos creen. Solo quiere salvarse, nada más. Pero se ha convertido en un rey.
Katniss Everdeen torna a casa després de guanyar la 74a edició dels Jocs de la Fama anuals. Participar significa deixar enrere la família i amics i fer el tour de la victòria pels diferents districtes. Al llarg del camí, Katniss se n'adona que s'està gestant una rebel·lió. Però en el Capitoli tot segueix sota control. El president és nou o està organitzant els 75ens Jocs de la Fama, una competició que canviarà Panem per sempre.
Jo no,
no l'he vist.
Jo no he vist ni la primera, per no veure.
Jo tampoc.
Doncs recomanable.
Sí?
Sí, senyor.
No, sí, l'has vist tu.
Sí, 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 sí.
La primera o la segona?
La primera l'he vista, la segona encara no. A veure si puc anar aquest cap de setmana. Una pel·lícula que, tot he de dir, em feia molta mandra, a la dels Jocs de la Fam, perquè no és aquest tipus de cinema així fantàstic, no és el que em sol agradar més. La vaig veure i em va agradar moltíssim.
Sí,
moltíssim.
Realment té bona pinta, eh? Jo penso que és una... està basada en, un,
en
una...
En una saga de llibres, sí, una seqüela,
sí,
són tres.
Sí, té bona pinta la pel·lícula.
I aquesta, jo crec que... I l'actriu, tot s'ha de dir, ho fa estupendament bé.
Qui és l'actriu?
La Michelle Arn. No, perdona, la Jennifer Lawrence.
Ah, vale.
Que va guanyar l'any passat, si no m'equivoco, un Òscar per millor actriu... per aquella pel·lícula que no recordo el títol.
No recordo, ja saps que jo no soc molt,
no
molt fan de premis, per tant m'has oblido de seguida.
Home, però té un molt bon repartiment aquesta pel·lícula. Surt el Philip Seymour Hoffman, el Woody Harrelson, Elizabeth Banks també surt, i també surt, i surt el Lenny Kravitz també.
Sí,
sí, sí,
sí, sí, sí. Si no m'equivoco, a la primera pel·lícula ja sortia.
Doncs, bé, una pel·lícula, si l'Alba diu que val la pena...
Ah, llavors que segueixi la Consell de l'Alba.
Jo us la recomano, escolteu. Jugueu-vos la primera i aneu al cinema a veure la segona part.
Una altra pel·lícula, un repartiment també de luxe i una...
El repartiment, sí.
El repartiment, sí. La pel·li noten o què?
Ostres, previsible, no?
Quina és?
Planet Las Vegas.
Hola, soy Billy.
¡Billy!
Tengo una noticia importante, ¿vale? Voy a casarme.
¿Con esa jovencita la que doblas en edad?
¿Qué dices? Ella tiene casi 32.
Y yo una almorrana que tiene 32.
¿Y si lo celebramos en Las Vegas? Vale, me encanta. Papá, debería quedarme contigo.
No, no hace falta.
Com bé deies, amb un repartiment de luxe, Morgan Freeman, Michael Douglas, Robert De Niro, Kevin Kline, entre molts d'altres. Planet Las Vegas tracta que amb el pas del temps, quatre homes que van ser amics als anys 50 han seguit, evidentment, camins molt diferents. Quan l'únic que quedava solter decideix a casar-se, en aquest cas Michael Douglas, es reuneixen tots a Las Vegas per celebrar-ho. Bé.
Bé, tampoc l'he vist. Sembla, en principi, la típica pel·lícula...
Algo sucedió en Las Vegas, despedides de solters, sí, desmadre, però amb gent gran. Escolta.
Sí, però amb l'alicienda que han agafat el carisma de la gent d'aquests actors ja grans i llavors per atreure un tipus de públic diferent, sembla. Ara no puc dir res, evidentment.
Jo crec que entretinguda deu ser, que deu estar bé ara. Tampoc esperem gran cosa, no?
No.
Per cert, un petit apunt, la pel·lícula es diu Planet Las Vegas, però el títol original... Aquí sí que
Las Vegas.
Las Vegas.
Sí.
És Last? A dir, Last, com a últim.
De final.
Sí, sí.
Home,
final.
Per
les últimes Vegas.
No?
Sí, sí. Vaja, no sé per què li posen Planet Las Vegas.
Clar. Jo sé, home, que ho sé. Home, així...
Que ben més.
Atrás, si tu... no, primer perquè no pots fer el joc de paraules aquest, de segurament, ah, que és la cosa de la decadència de la gent i per això poses Last. Ja, però a Planet Las Vegas, llavors tu penses en Resacón en Las Vegas i aquestes coses. Clar.
Sí. Algo sucede en Las Vegas.
Segur que no té res a veure.
Jo no ho has de mirar les coses del mar. màrqueting.
Per cert, la Eva Garrido, la companya, ens diu que la Jennifer Lawrence es va endur un Òscar per El lado bueno de las cosas.
Exactament, la meva memòria és horrorosa, sort que tenim a l'Eva per fer-nos els apunts.
Exacte. Anem a la pel·lícula en qüestió, és l'última...
No n'hi ha cap més a Sant Cugat, aquest
no. Aquest cap de setmana sembla que no, escolta.
Home, si no comptem el cicle cinema d'autor, que després en parlarem, només tenim aquestes. Última pel·lícula de Woody Allen, amb Cate Blanchett, Alec Baldwin, una tragicomèdia, m'ha comentat abans l'Alba.
Tragicomèdia.
T'agrada la definició?
Bueno, jo això ja saps que la qüestió de gèneres tampoc...
No,
tampoc és el meu fort,
no
perquè...
Eh?
Totes les pel·lícules, sobretot les de Woody Allen, és una barreja de coses.
Sí.
Jo els dic tragicomèdia com a etiqueta, podria ser també una comèdia dramàtica, per dir-ho d'una manera.
És el mateix, no? Un drama
còmic.
Anem al tema.
Jo el gènere és de veritat, eh? Penso que és una... El definir les pel·lícules per gèneres és una cosa que ja, actualment amb el cine actual ja no serveix massa, perquè totes les pel·lícules, aquesta que has comentat tu de Los Juegos de l'Hambre,
sí,
aquesta també, com la definiries?
Moltes coses.
Futurista, de ciència-ficció, social...
Hi hauríem de posar moltes etiquetes, sí.
Clar, se pot posar. Aleshores, aquesta jo diria que més que res és una pel·lícula de Woody Allen.
Doncs mira, amb aquesta premissa, Blue Jasmine de Woody Allen.
¿Te gusta?
Me encanta. No deberías darme tantos caprichos.
¿Y por qué no? ¿A quién mejor que a ti?
Le conocí en una fiesta y me hechizó.
Me enamoré del nombre. Jasmine.
Nunca he estado en San Francisco. Me voy a quedar con mi hermana.
¡Jasmine! ¡Oh, Dios mío!
¿Estás? Tu casa es acogedora. Ha habido turbulencias. La comida horrible. Para ir en primera clase, no sé.
¿Pero no estabas tiesa?
Me he arruinado. Bueno, el gobierno me lo ha quitado todo.
Pues tienes una pinta estupenda.
Oh, ¿quién miente ahora?
¿Hay algo que quieras y que no tengas?
Cariño, es preciosa.
Pues Blue Jasmine... De què va aquesta pel·li?
Mira, primer de tot és un retrat d'una dona. Això, en principi, d'una dona en crisi. D'una dona molt especial, d'una dona que es dona, sobretot als Estats Units, però també aquí, una dona doncs, que frívola, una dona que viu al dia, una dona que bé, que...
Una aprofitada de la vida.
Una?
Aprofitada de la vida.
Sí, però això li passa factura. Aquest aprofitament de la vida li passa factura perquè no és feliç, té problemes...
I grossos.
I grossos. Aleshores, primer de tot et dir això, però clar, dir això de les pel·lícules del Woody Allen tampoc és dir massa, perquè sempre fa retrats de dones, dones en primera persona, o la seva relació amb les dones. Aquí no hi ha la seva relació amb les dones perquè no surt, i a més diríem que no té cap, per mi, cap alter ego a la pel·lícula,
no,
que sigui un home, perquè tots els homes que surten gairebé tots són negatius. De fet, és una exaltació de la dona.
Tots, potser menys el Daniel, que és el fill.
Sí, però...
Que és el...
Per Déu-n'hi-do, també.
Sí.
És a dir, aquí es tracta de la dona. De fet, la pel·lícula és una pel·lícula sobre una dona i sobre dones. I a través d'aquí construeix un món de que, doncs no sé, de què passa a través d'aquesta frivolitat, aquest materialisme tan exacerbat que té la protagonista. Jo, per mi, és una pel·lícula que segueix la línia de Woody Allen. A mi m'ha agradat, tal com es posa el retrat de la dona, en una societat hedonista, en una societat materialista, i realment, doncs, jo per mi, malgrat l'edat que té, segueix estant bastant creatiu en tot, en el diàleg, en el retrat de la dona. El començament de la pel·lícula és genial.
I al final també.
Però el començament per mi defineix perfectament com és aquella persona. La veiem que va a San Francisco des de, sembla que és Nova York.
Des de Nova York, sí.
Amb un avió.
Un moment, la pel·li passa a San Francisco?
Sí.
No passa a Nova York?
No.
Ella es trasllada, ostres, la seva vida és a Nova York. De fet, es van repartint els dos escenaris, no?, per fer una mica de flashback a la vida d'ella.
Sí, però vaja.
Però l'escena és San Francisco, que és on ella es trasllada a viure a casa de la seva germana.
Li ha fet el gust, això, Woody Allen, eh?
No, però de totes maneres no és com el Vicky Cristina Barcelona. No és com aquella, no? En San Francisco apenas surt, quatre coses de res, no surt al Golden Gate en plan turístic, no, és diferent, eh?
D'acord.
Ell va a San Francisco perquè suposo que li agrada anar a San Francisco, que no obstant és una ciutat estupenda per fer un segon quin tipus de pel·lícules, no? Aleshores, el Woody Allen, a l'anar a San Francisco, tu també deia, ah, farà una pel·lícula per Nova York. No, no, farà una pel·lícula completament, completament d'ella en aquest sentit. No sé què estava dient de San Francisco.
Sí, té tallat. Ella marxa a San Francisco.
Sí, sí. Però llavors... Al
principi de la pel·lícula.
Sí, al principi de la pel·lícula. Al principi de la pel·lícula, en l'avió, se la veu parlant amb una velleta, que està, és la seva companya. I només parla ella. No escolta la vella. I no explico el que passa per no desvetllar-la. Però demostra l'egoisme d'aquesta persona. És una dona egoísta, que no té cap mena d'escrúpol.
Com a retrat és fantàstic.
Que sí?
Sí.
Oi que sí? Bueno, llavors no té cap mena d'escrúpol en estafar la seva germana, per dir-ho d'una manera, aprofitar-se d'ella, el que sigui. Ella el que vol és ella mateixa. I aquí fa un retrat magnífic que, d'alguna manera, i això ho han dit alguns crítics, si sembla una mica a la Blanche Dubois d'Un tramvia llamado Deseo. Sembla mentira que Woody Allen tiri mà de la pel·lícula aquesta,
sí, sí,
bueno,
sí,
de l'obra
sí,
de teatre aquesta del Tennessee Williams, no? Però jo penso que ella s'hi sembla una miqueta, no totalment, perquè és una dona que s'aprofita de la seva germana, però no li vol robar al marit, com passa en un tramvia llamado Deseo. Però hi ha alguns trets que són molt d'aquella obra teatral. Que
sí, i fa pensar en algun moment, però molt subtil, no ho sé. Jo hi he pensat, de fet, quan parlava al principi de San Francisco, i m'ha vingut al cap, i a la pel·lícula també em va venir al cap. Però no sabria dir explicar-te per què.
No passes a Martí, que el tramvia passa a Nova Orleans, per
sí.
Això, bueno, però a més no té res a veure amb quan a l'estètica, quan... és això, és la situació això d'una dona egoista que en l'obra teatral utilitza la seva feblesa mental, per dir d'alguna manera, per justificar les seves accions. Aquí el volien...
La seva suposada ignorància, no?, també, a més a més.
Sí, just. Va, però aquí ell fa un retrat descarnat de la protagonista. No té pietat, eh?
No.
No té pietat perquè, per exemple, no té diners i viatja a San Francisco en primera classe. I quan la germana, que li ha pagat el bitllet, li diu, com és que vas en primera? Ai, no sé, desvia la cosa. És una cosa increïble, no?
Sí, sí, sí.
És a dir, jo penso que en aquest sentit la pel·lícula està molt bé. Jo, per mi, està a l'alçada de Woody Allen i diria que supera les darreres en quant a profunditat. I és una pel·lícula molt dramàtica, si te la mires bé, però té aquell sentit de l'humor que té en Woody Allen, que rius en una situació extrema i tot això. És a dir, aquí passa una cosa. Els que li agradin al Woody Allen, jo estic segur que li agradarà la pel·lícula.
Oh, però Woody Allen, si té alguna cosa, és que té tantes pel·lícules, a mi m'agrada molt, però hi ha una pel·lícula que dius, mira, aquesta... Que ha passat
sí,
a l'alba, eh?
Jo faig aquesta com el rànquing de Woody Allen i dic, mira, doncs jo no el poso al...
Però per què tens que fer el rànquing? Vius a la societat de l'èxit, tu, el rànquing. Segur que li poses estrelletes a la pel·lícula, a les pel·lícules,
no,
segur.
Mai de la vida.
Sí, llavors, no? Ara, no. Llavors, el número 1, el número 2, però això no existeix.
No, mira, jo no els hi poso estrelles, però sí que les valors segons sí, la tornaria a veure o no.
Aquesta? Jo d'aquí un temps sí. Ara, en aquest moment no, perquè bé, ara no m'importaria tampoc, eh? Sempre agafes matisos.
No, i passa bé, és una pel·lícula que passa bé, és agradable.
Sí, però a mi no m'agrada posar tampoc una com això, ni comparar-la amb una ni comparar-la amb l'altra. Jo crec que té referències a altres, però dic que és la millor o la pitjor. És que volia haver fet tantes pel·lícules que jo no m'atreviria a dir si Annie Hall és la millor o Manhattan, o... perquè a vegades depèn del moment que s'estrenen, no? A vegades, no sé, Match Point, per exemple.
Boníssima.
Però clar, com podem comparar això? És com si et pregunto, què t'agrada més, els plàtanos o les taronges? I tu dius, home, les dues coses, no?
No, però a més, jo trobo que Woody Allen té un mèrit increïble.
Ah, clar.
Sí, perquè, clar, és una pel·lícula menys una cada any.
I a la seva edat. Sí.
A la seva edat, exacte.
Com ens té Woody Allen? 80 i...
No, home, no, té 77-78.
No, gairebé.
No, 80 no, que ara no els ha fet segur. 77-78, no, segur. A la seva edat fa una pel·lícula. Però si vos imagineu que
l'home... 77 anys.
Ha de tenir una energia mental i física que és increïble. Vosaltres penseu a molta gent que té aquesta edat que no es belluga. I ell, al peu del canó, quan acaba una pel·lícula, i està pensant en l'altre, i està fent la producció de l'altre, perquè ell intervé la producció, escull els actors, i clar, això és molt important.
I que duri.
I que duri, que duri.
Ja veurem.
Ostres.
No, en aquell moment hi ha uns quants unes quants autors del cinema nord-americà, sobretot, i francès també, que tenen els dies comptats, jo penso, per l'edat. Tenim, tenim el Coppola, tenim el Clint Eastwood, tenim el Woody Allen, tenim, i a França també hi ha uns quants que ja estan als 80 estan o als 80.
Per tant, va bé aprofitar aquests últims... Vaja, si són les últimes pel·lícules...
No, sempre són les
si
últimes.
Si ens hem de posar en negatiu...
sempre són les... Però segur que ara en aquell moment ja està rodant l'altra pel·lícula. No n'estic segur.
Jo no tinc cap...
No, és increïble. És increïble.
Seguríssim. Jo crec que aquest home no treu una pel·lícula un any i li donaria alguna cosa, eh? Es posaria nerviós.
Sí, ja treu més que el Clint Eastwood, que el Clint Eastwood en treia també una l'any, i ara em sembla que ja...
Ahir ho miràvem i era una pel·lícula per any.
Qui era? El Woody Allen?
Woody Allen.
Ah, sí, segur, seguríssim.
Increïble.
Sí, sí, sí. I aquesta, de totes maneres, malgrat això, jo penso que no es nota que treu una pel·lícula per l'any. En alguna s'ha notat, però aquesta jo penso que no.
Doncs mira, ens quedem...
Contràriament a que pensa l'Alba.
Anem a la... A veure què en pensa la crítica. Anem al Hollywood Reporter, amb la crítica del Todd McCarthy. Diu, aunque marcada por un par de artificios argumentales demasiado prácticos, este drama a menudo humorístico se planta con firmeza en la columna de aciertos de los últimos trabajos de Woody Allen.
Bé, completament d'acord. Sí.
Una del New York Times, de la Manola Dargis, diu, la película de Woody Allen más sostenida, satisfactoria y relevante desde Match Point.
Bueno, sí, mira, és allò de les comparacions que dèiem.
Pel camí n'hi ha hagut de molt bones i divertides. Time Out, del Joshua Rodkoff, diu, se parece a un tranvía llamado Deseo cuando mira. Se acumulan las peleas y si piensas que eso no suena entretenido, que sepas que lo es de una forma hipnótica y catastrófica.
Què vol dir catastròfica?
No ho sé, jo no l'he vista.
Jo tampoc.
Si l'hagués vista us ho diria, però no ho sé pas. Mira, i també tenim el recull d'un web, IndieWire, una crítica d'Eric Cohn, diu Blue Jasmine pertenece a Blanchett, que la libera de las limitaciones del estilo de Woody Allen, consiguiendo unos resultados más nítidos que los de cualquiera de sus películas tradicionales que ha producido en los últimos 12 años.
Sí, jo penso que el personatge que fa aquest Blanchett, que curiosament es diu Blanchett i l'altre es deia Blanche,
si
sembla molt, no? Jo penso que té moltes possibilitats de guanyar l'Oscar, això, vaja, no ho dic jo, ho diu molta gent, no?
A mi m'encanta, i ja dic que vaig pecar de veure la doblada, sí, perquè no vaig tenir opció de veure-la en versió original, però crec que inclús ha d'estar molt millor en versió original.
Home, això sempre no. Això sempre no. La pel·lícula és un recital de la Blanchett, a més està construïda sobre la seva...
Sí, hi ha molts monòlegs, de fet, d'ella.
Sí, té molts monòlegs.
Com comença i com acaba.
I al final, que t'ho has dit, sí, davant de la càmera i
està
tot això.
Està molt bé.
Sí, sí. Mm.
Creieu que el Woody Allen pensa els papers abans amb els actors? Com ho fa? Es cull el paper després l'actor o al revés?
A mi em sembla, per lo que he llegit, que fa de tot. Depèn de la pel·lícula. En aquesta, teòricament, jo he llegit que aquest Blanchett va rebre un guió del Woody Allen i va dir que li semblava i que el Woody Allen tenia por de que no li agradés. I ella ho va acceptar de seguida. És a dir, que ell, quan va escriure el personatge, li va enviar, vol dir que alguna cosa tenia en ment. Clar que aquest Blanchett és una dona que ha fet papers increïblement, sí, diferents. Tampoc ha fet cap com aquest, que jo sàpiga.
No. Va fer Els Senyors dels Anells i ara fa aquesta, són registres
totalment diferents.
Exacte. Deixem ja de parlar de Woody Allen, que si no, no ens acabaria. és que ho veig i se'ns va de les mans i és un mal, perquè té molt de joc aquest director. Anem al cicle de cinema d'autor. En aquesta setmana arriba, a veure si ho dic bé, Les Sabors du Palais.
Sí, és la cuinera del Palau. Sembla que sigui. Sí, és una pel·lícula.
Sí, traduïda del Presidente, diuen.
Sí, la cuinera del President. És una comèdia francesa, molt francesa. Està inspirada en un llibre, que retratava uns fets reals d'una cuinera del president Mitterrand. François Mitterrand. Aleshores, és una pel·lícula molt francesa. El dir això vol dir que està feta amb molta sensibilitat, amb molt tacte, i molt divertida, aquest personatge, d'aquesta cuinera que es converteix en una peça clau del president Mitterrand i que li afecta inclús a la seva vida política, doncs penso que està molt ben aconseguit.
Fantàstic. Val la pena la pel·lícula, llavors?
Sí, no és un drama.
Ens l'apuntarem.
Molt bé, recordeu que la podeu veure en tres sessions al Cinesa, aquesta pel·lícula, com és habitual, a un preu fantàstic. Vull dir que no hi ha excuses per no veure bon cinema en aquesta ocasió, tirant per l'enlloc.
Jo recordo, em sembla, que ara que parles dels preus, no estic segur, però em sembla que Cinesa o Yelmo han fet darrerament un altre cop...
Aquesta setmana, dilluns, dimarts i dimecres, tenia les entrades a 3,50 € i jo he de dir que hi vaig anar ahir per la sessió de les 8 i no hi havia entrades, mitja hora abans, i vaig agafar-la per sessió de les 10. O sigui que l'èxit, almenys a Cinesa Diagonal, que és el que hi vaig anar, va ser rotund.
Sí, és que realment alguna cosa han de fer els cinemes per atreure els espectadors. O sigui, aquesta és una...
Doncs que segueixin, nosaltres en gaudirem.
I una proposta més aquest dilluns, cinema clàssic, West Side Story.
Home,
què hem de dir al respecte?
Doncs, mira, jo penso que bé, que la pel·lícula va marcar una fita, no?, dins del cinema musical, perquè va ser una mena de fusió entre el teatre que es feia a Broadway i el cinema, que no sabia què fer amb el musical. I en totes les adaptacions de Broadway a Hollywood que es feien, normalment es respectava molt l'escenari teatral, i aquí el trencava completament. Els números musicals sembla que no tinguin res a veure amb la història de la West Side Story, sembla que siguin a part. Per mi m'agraden més els números musicals que la part dramàtica, que sembla una mica tontorrona. Per exemple, no sé, la relació entre Natalie Wood i el Richard Bates, sembla que es diu, és una mica tonteta, sobretot amb el seu amor tipus Romeo i Julieta, que bé, que pertany a una altra època. Ara, els números musicals són meravellosos i realment els val la pena. És una pel·lícula que val la pena veure en pantalla gran, i recordar que en el seu moment se'n va portar una pila d'Òscars, sí, sí, sí. i que a Barcelona es va estar, si no m'equivoco, un parell d'anys al Cine Aribau.
Amb motius.
I que el títol d'aquí, no sé si es deia alguna cosa així com Amor sin barreres.
Ah, sí?
Sempre l'he conegut com West Side Story. West Side Story, jo també.
Sí, però no, el títol que li van posar legalment i que després s'exhibia és Amor sin barreres, perquè per allò que dèiem dels títols.
S'ha de vendre, tu. Aquesta pel·lícula la podreu veure dilluns a 8:15 del vespre a 4,30 €.
També està bé.
Àngel, moltíssimes gràcies, com
sempre. Gràcies a vosaltres i aviam què fem la setmana que ve.
Alguna cosa bona, segur. Adéu.